Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat de l'Ametlla de Mar d'aquest dilluns 19 de setembre de 2016. La nuclear de Vandellòs 2 detecta una pèrdua de fosfats dels contenidors de la contenció.
La substància s'utilitza per a retenir els iodes als embornals en el cas que s'activin els sistemes de seguretat. El Consell de Seguretat Nuclear ratifica a Greenpeace que les nuclears d'Ascó i Almaraz operen amb peces de qualitat defectuosa.
El Consell reconeix que hi ha irregularitats en els generadors de vapor de les dues plantes. Ecologistes en Acció denuncia els successos detectats a les nuclears catalanes i treballarà per al seu tancament definitiu al 2020.
Creuen imprescindible aturar les plantes fins que no se substitueixen les peces defectuoses d'Ascó i no s'hagin aclarit els fets que han succeït a Vandellòs. El subdelegat del govern espanyol a Tarragona reitera als veïns que no renovarà la concessió de l'AP7.
El moviment veïnal exigeix que es quantifiqui el cost real d'un possible rescat per avançar la possible gratuïtat de l'autopista i aturar les rotondes de l'N340. I Balfegó obrirà a Barcelona al novembre la primera gastroboutique de Tonyina Roja.
El grup preveu inaugurar establiments similars a altres capitals del món amb presència de l'espècie.
Són els titulars d'avui dilluns a les notícies de la Cala Ràdio. La central nuclear de Vandellòs 2 ha comunicat al Consell de Seguretat Nuclear una lleugera pèrdua de fosfats en els embornals de la contenció. Segons l'associació nuclear Ascó-Vandellòs 2, ANAF, que gestiona el complex atòmic, les mostres que es prenen periòdicament en aquests punts van detectar traces d'aquesta substància.
La inspecció posterior, per revelar el seu origen, hauria revelat la pèrdua en un dels 12 contenidors d'additiu per al ruixat que contenen aquest producte químic a l'interior de la contenció. La seva utilitat és afavorir la retenció de iodes als embornals en el cas que requereixi l'actuació dels sistemes de seguretat. ANAF ha explicat en un comunicat que un cop detectat l'origen, va procedir a reomplir el contenidor de fosfat trisòdic fins al nivell establert per les especificadores tècniques de funcionament de la central i així tornar a declarar operable el sistema. L'incident, segons els responsables de la central, no ha tingut conseqüències per a les persones ni al medi. La planta, afegeixen, està operant amb normalitat al 100% de potència.
La notícia transcendeix tot just quan el Consell de Seguretat Nuclear, el CSN, ha confirmat a l'entitat ecologista Greenpeace que existeixen irregularitats en els generadors de vapor de les centrals nuclears d'Ascó i Almaraz a Extremadura. Es tracta de components fabricats amb peces procedents de l'empresa Le Creusot Forja, filial d'Areva, la multinacional francesa, que va publicar una llista de 400 elements que havien estat fabricats des de 1965, falsificant els protocols de control de qualitat dels materials. A instància de Greenpeace, que va fer un requeriment al mes de maig, el Consell ha reconegut aquestes irregularitats i també ha informat de problemes a la brida de la tapa del vas de la unitat 2 d'Almaraz, el subministrador del qual és Westinghouse.
El Consell de Seguretat Nuclear explica l'entitat ecologista de l'empresa Equipos Nucleares, S.A.-ENSA, que va comprar aquestes peces defectuoses a Areva sense detectar les irregularitats. Ha estat la mateixa ENSA l'encarregada de documentar i valorar l'estat dels components que ha qualificat d'acceptables per seguir funcionant sense restriccions. Aquesta conclusió l'avala també el CSN, tot i que no especifica informació sobre altres components instal·lats a altres plantes ni esclareix si el descobert en peces de Westinghouse Almaraz tenen el mateix origen que les proporcionades per Areva. En canvi, Greenpeace lamenta que el Consell no hagués detectat les irregularitats abans i qüestiona la seva confiança amb la Direcció General de Seguretat Nuclear del CSN, a qui en recrimina que només hagin certificat l'error en lloc de vigilar que succeeixi.
Arrel d'aquestes dues notícies, Ecologistes en Acció afirma que ambdós successos són la prova evident del mal funcionament de les centrals nuclears catalanes i de la falta de cultura de seguretat en l'empresa ANAF que gestiona aquestes instal·lacions. Els ecologistes creuen imprescindible aturar la producció de les nuclears d'Ascó i Vandellòs fins que no substitueixin les peces defectuoses d'Ascó i no s'hagin aclarit els fets que han portat a Vandellòs 2 a protagonitzar un altre greu incident, expliquen en un comunicat. Precisament per aquestes repetides incidències, diversos grups ecologistes i entitats de la societat civil s'han reunit aquest cap de setmana a Reus i a Barcelona per engegar una campanya que, per arribar a l'any 2020, sense nuclears. Eloi Nolla, coordinador d'Energia d'Ecologistes en Acció a Catalunya.
El problema no és una No és que hi hagi puntualment una incidència en la central nuclear, que això és molt normal, sinó la freqüència en què es produeixen, no? I que fan descuir bandellós les que estan més al damunt del rànquing en quant a incidències de totes les centrals nuclears espanyoles. Aquestes centrals nuclears no poden seguir funcionant, han envellit més de pressa inclús del que seria desitjable, i el que ens cal és una acció conjunta de la societat civil, les entitats que treballem per la protecció del medi ambient i els partits polítics, una acció conjunta per a acabar amb aquestes centrals. No solament les catalanes, sinó tot les de tot l'estat espanyol, perquè si ni que tinguéssim una Catalunya 100% renovable en quant a producció elèctrica, si tenim la central nuclear del Mares al costat o les de Cofrents, que les tenim aquí a València, el perill seria exactament igual. És per aquest motiu que ens hem reunit aquest cap de setmana per endegar una acció conjunta que ha d'anar coordinada amb la resta de l'Estat des del conjunt del que anomenem MIA. El MIA és el Moviment Ibèric Antinuclear, i ibèric perquè també hi ha gent de Portugal, i nosaltres el que pretenem és a fer una acció conjunta que ens porti a l'any 2020-2021, que acaben els permisos d'explotació dels centrals nuclears, la majoria de 6 de les 7 centrals nuclears que estan funcionant en aquests moments, que ens puguin portar en un any 2020 sense nuclears a tot el territori de l'Estat espanyol.
Aquesta campanya tindrà una sèrie d'accions que donaran a conèixer a mesura que es vagin desenvolupant i van orientades a la mobilització social, la projecció política, la pedagogia al voltant de l'energia, la preservació del canvi climàtic i l'incentiu del cooperativisme i de la implicació social en les noves empreses d'energies nètiques i renovables.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El govern espanyol en funcions continua reiterant que no renovarà la concessió de l'autopista AP7 quan finalitzi l'any 2019. Així ho va traslladar en una reunió el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Emilio Ablanedo, als veïns de les Terres de l'Ebre que reclamen la gratuïtat de l'autopista. A l'espera que s'acabi concretant definitivament la reunió prevista amb el director de carreteres del Ministeri de Foment, Jorge Urrecho, els veïns van reclamar a Ablanedo conèixer el cost d'un possible alliberament de la via de pagament, fiscalitzant els guanys i les inversions efectuades per la concessionària Abertis. Això, asseguren, podria revelar un cost inferior al previst i, per tant, avançar la possible gratuïtat.
El portaveu del moviment veïnal, Llorenç Navarro, ha qualificat de correcta i molt positiva la trobada amb Ablanedo. Tot i que l'anunci sobre l'extinció de la concessió de l'AP7 al 2019 no suposa cap novetat en respecte al discurs que l'exministra de Foment, Ana Pastor, havia reiterat públicament durant els últims mesos al govern espanyol en funcions, el subdelegat va intentar tranquil·litzar els veïns amb el mateix argument, és a dir, que l'AP7 passaria a mans de l'Estat i presumiblement seria d'accés gratuït. El subdelegat fins i tot hauria admès que la manca d'inversions en els trams de l'autovia A7 pendents a les Terres de l'Ebre se marcaria en aquest context. L'autopista de peatge actual passaria a convertir-se en autovia. Navarro, però, pren aquest anunci amb escepticisme, especialment quan es posa en relació amb l'altre gran cavall de batalla obert pels veïns i que volen traslladar directament i de forma urgent al director general de carreteres, l'aturada de les obres de construcció de les 11 rotondes i la senyalització d'una doble línia contínua al llarg de 66 quilòmetres del tram ebrenc de la N340. Llorenç Navarro.
Nosaltres el que volem és que siguéssim racionals, inversions racionals. I per a nosaltres no entenem com a 2 anys i pico vista o 3 anys vista d'acabar una finalització de la concessió mos pot donar a entendre que no s'hi deixin. Però el que nosaltres diem, a veure, si tu m'ho estàs fent aquesta inversió quan no l'has fet mai, és perquè això va per llarg, perquè indiscutiblement val la pena més escurçar el temps de la concessió i no fer cap gasto, i llavors quedarà la carretera molt més tranquil·la i se podrà circular. Ell, el que se va quedar sorprès és que ningú sabia el preu, l'import d'Abertis per reclamar-la, i nosaltres li vam demanar que seria molt positiu mirar si realment ha complit, perquè nosaltres aquí no hem vist un tercer carril per cap lloc. L'accés de Santa Bàrbara no s'ha fet mai, la sortida de la AP7. O sigui que nosaltres a Terres de l'Ebre l'únic que hem vist a la AP7 són accidents.
I seguim parlant d'inversions, però en aquest cas empresarials. El grup Balfegó de l'Ametlla de Mar va anunciar la passada setmana que el mes de novembre inaugurarà a Barcelona la primera gastrobotic de Tonyina Roja, un establiment en què els clients podran comprar-ne, degustar plats típics i gaudir de tallers per conèixer l'espècie i treure el màxim de profit al producte. Els copresidents del grup Manel i Pere Vicent Balfegó preveuen obrir establiments similars a altres capitals del món que també comptin amb la presència d'aquesta espècie. L'anunci va tenir lloc durant la presentació del curs cinematogràfic Mar de Somnis, una vida entre Tonyina Roges, protagonitzat pels propis propietaris del grup Tonyinaire Calero i el xef Martín Berasategui, amb qui van arribar a un acord per a la promoció del grup.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
El sol ens acompanya, el vent també, protagonista. Saludem a la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem el dilluns i ho fem parlant d'un ambient fresc, amb temperatures una miqueta més altes que les d'ahir, però la sensació és de fresca en general i s'espera que a poc a poc vagin remuntant aquestes temperatures i que al migdia tinguem temperatures molt semblants a les d'ahir, tot i que en punts de la costa sí que quedaran una miqueta més baixes, ja que el mestral va bufant a hores d'ara, però la tendència és que vagi girant a vent del sud-oest i això és el que passarà de cara a partir del migdia, que aquest vent de sud-oest afectarà més en punts de la costa. En conjunt, tot i això, ha de dominar el sol arreu, amb algun núvol d'evolució que es pugui formar en punts de prelitoral, però sense deixar ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Vent del sud-oest, que de moment a l'Ametlla de Mar no tenim, continua bufant el vent de mestral, ara mateix a una mitjana de 10 km hora, ràfegues màximes que arriben fins als 47 km hora. La temperatura, quasi 24 graus, l'humitat ambiental, 43%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns 19 de setembre a la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora amb els butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter.